Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda. Ens podeu, doncs, escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí us parla i envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, en Leo Loza. Us volia comentar que el proper setembre, i degut a l'interès de moltes de vosaltres, iniciarem un nou curs d'Enneagrama per al Desenvolupament Personal a l'Hotel d'Entitats a Roda de Barà. Us preguntareu de què va aquest curs. Bé, només per donar-vos una petita idea, l'Enneagrama és una tipologia sobre la personalitat, un model per comprendre la nostra manera de ser. És, doncs, un instrument per conèixer-te millor des de les teves motivacions més profundes. És una invitació a créixer, a caminar, a treure el millor de tu mateix i assumir les teves debilitats amb realisme. És un ajut per conèixer i acceptar millor els altres. És un mètode per investigar sobre un mateix i també sobre els altres. És una eina per al desenvolupament personal, psicològic i espiritual. Si esteu interessats i voleu més informació, com ara els horaris en què s'impartirà el curs, o bé el preu del mateix i reservar plaça, no dubteu en trucar al telèfon de l'Hotel d'Entitats al 977 al 65 77 12, a on us atendran. Us el repeteixo: 977 65 77 12. Aquest és el programa número 100 de Poció de Felicitat i us haig d'agrair a totes i a tots vosaltres el fer-ho possible. Doncs, estimats oients, moltes gràcies per seguir-me aquí, a la veu de la Costa Daurada, a Roda de Barà Ràdio, al 107.7 FM i també al 107.0 a Ona la Torre. També agrair als tècnics amb so, en Jesús Sánchez i en Leo Loza, per les meravelloses melodies i cançons que ens posen durant els programes. I des d'aquí, una abraçada molt forta a la Sònia Camí i a la Raquel Martínez per creure en el programa de Poció de Felicitat i continuar emitint-lo. Es veu que fa molt de temps, en un apartat poblet del Nipó, es va construir una casa amb 1.000 miralls, un gosset, al que no li anaven massa bé les coses i que caminava amb gest una mica torçat, paradigma del seu cabreig amb el món, va decidir acostar-se per veure què hi havia dins d'aquella casa, a la qual els habitants d'aquell poble anaven tots entusiasmats. El gos, amb el gest tort, va obrir la porta i es va trobar a 1.000 gossets amb certa expressió d'enuig. Es va sentir amenaçat i els va abordar, lògicament. Les seves imatges van fer el mateix gest mentre el ressò li tornava el so. Va tancar ràpidament la porta i va sortir corrent per amagar-se a casa, tot i pensant: aquell lloc és el lloc més horrible del món i mai més hi tornaré. Un altre gosset del mateix poble, que no era tan infeliç com l'anterior, també va voler veure la casa dels 1.000 miralls per dins. Així que, entusiasmat, es va acostar a la porta. A l'entrar, el gos feliç es va sorprendre molt gratament al veure 1.000 gossets que el miraven amb un somriure alegre i curiós. En tornar a casa va pensar: quin lloc tan meravellós i agradable, i tornaré sovint a visitar-lo. Què us ha semblat la història? Tots hem experimentat dies en què estem de més bon humor i ens sentim alegres, i d'altres, en canvi, en què anem malhumorats tot el dia. I també hem experimentat que si vas pel carrer amb un rostre serè i amigable, amb un somriure i la intenció d'ajudar els altres, probablement rebràs de les altres persones tranquil·litat, confiança i amistat. I si, per contra, camines amb les celles arrufades, indiferència i les ganes d'esbarallar-te a flor de pell, les altres persones actuaran de la mateixa manera amb tu. Per tant, el reflex dels teus gestos, les teves accions i els teus hàbits són projectats en els que t'envolten. I què pensaries ara si et digués que les teves relacions amoroses són un reflex de la relació que tens amb tu mateix? Sorpresos? Ja, potser una mica, oi? Bé, ara us ho explico. Al compartir amb una persona les nostres emocions, sentiments i energia, entre altres coses, és tenir una relació, i aquesta persona amb la qual interactuem pot revelar-nos informació molt valuosa sobre com és la nostra relació amb nosaltres mateixos. El món que ens envolta és, sens dubte, un reflex del nostre món interior, és a dir, que tot el que passa fora es correspon amb les meves intencions, pensaments i actes. Per tant, si crec, penso i actuo injusta o negativament, això serà el que es manifestarà, com ara el gosset enfadat del conte que us acabo d'explicar. I si per contra crec, penso i actuo des de la justícia, la bondat i l'altruisme, aquestes seran les experiències que experimentaré en el meu dia a dia, tal com el gosset simpàtic del conte d'abans. Totes les persones que ens relacionem directament amb nosaltres són com miralls que ens mostren les nostres qualitats i també els nostres defectes. I el més interessant és que no tan sols ens revelen el positiu, sinó que també ens revelen el més negatiu de la nostra personalitat, això que no volem veure, que amaguem i que està allotjat en el nostre inconscient. I aquesta és la llei del mirall i és la clau que obre la porta al canvi en les teves relacions. La llei del mirall és molt coneguda i utilitzada a l'hora de treballar la consciència. És una eina imprescindible que t'ajuda a entendre el per què atreus a un cert tipus de persones i certes situacions a la teva vida. La llei del mirall t'ajuda a conèixer com funciona el teu subconscient. No podem saber el que la nostra ment inconscient pensa, però podem veure projectat a fora. I segons aquesta llei del mirall, el que et molesta, irrita, t'enfada o et posa furiós de l'altre i voldries canviar d'ell o d'ella, és una cosa que tens dins teu i que no has reconegut encara, o sigui, que encara no has pogut veure-ho perquè està en el teu inconscient. Aquesta llei del mirall ens diu també que el que l'altre et critica i vol canviar en tu i que et provoca dany o et fa sentir malament, en realitat és alguna cosa teva que encara no has resolt i que es manifesta perquè ho treballis. Més coses que ens ve a dir aquesta llei del mirall és, doncs, que el que l'altre et critica i vol canviar en tu, però que no t'afecta, és una cosa que pertany a l'altre, una mancança seva que projecta en tu. I el quart punt que ens explica aquesta llei del mirall és que el que t'agrada i estimes de l'altre és una cosa que tu també tens, però que encara no estàs conscient d'això, i és per això que ho admires en l'altre. Bé, cal reflexionar una mica en el conte dels gossets. Imagineu-vos quin gosset us representa millor, el que es passa el dia amb mala cara i que és el mateix que rep el seu entorn, o millor, el que porta bon humor la majoria del temps. I per això els mil miralls li tornen el somriure.
They were.
Escolteu ara la faula del mirall que envelleix. L'horrible ogre, que tots odiaven, va anar a comprar a la botiga un mirall ben gros, o sigui, de la seva pròpia grandària. El va col·locar en un dels murs del seu palau i d'aquesta manera podia veure's de cor sencer. El venedor li havia assegurat una cosa que va acabar per convèncer-lo. Aquest mirall l'envellirà, el meu excel·lentíssim senyor. Es veurà vostè en ell com sempre s'ha volgut veure, li va dir. L'ogre passava hores i hores davant del mirall, tot i comprovant les seves bondats. Doncs era certa la promesa del botiguer. Podia veure's com sempre havia somiat ser. Llavors, l'ogre va canviar la seva imatge sobre ell mateix i, per tant, va aconseguir que tots el veiessin diferent, tot i que el seu cos no es havia pas transformat. Ja no era tan horrible per als altres, perquè havia començat a envellir-se en el seu pensament. Ja no era odiat per tots, perquè havia après a estimar-se mirant-se al mirall. Aquesta faula ens ve a ensenyar una veritat que molts cops i massa sovint oblidem. I no és més que la llei de la que estem parlant avui, la llei del mirall. Ja que de la manera que tu et veus serà de la manera que et veuran els altres. Si tu et coneixes, t'acceptes i t'estimes, això serà el que exteriorment projectaràs i, per tant, el que rebràs dels altres. Fixa't, només coneixent i comprenent en profunditat la llei del mirall, ja eleves la teva consciència a un altre nivell. I si comences a aplicar aquesta llei del mirall en el teu dia a dia, te n'adonaràs que és una font d'autoconeixement i de saviesa increïble. Ja que tenint en compte la llei del mirall, que diu que tot el de fora, com ara les circumstàncies de la teva vida, són un reflex del teu estat interior. És clar que si canvies el teu interior, em refereixo a la teva forma de pensar, les teves creences i els teus paradigmes, la teva realitat indiscutiblement canviarà. I això, totes les que curseu el curs de l'Enneagrama per al Desarrollo Personal ja ho heu experimentat en un menor o major grau. Doncs és una llei que apliquem tot sovint al curs per arribar a un autoconeixement molt més profund de nosaltres mateixes, elevant també el nostre estat de consciència. És com si diéssim que ens n'adonem compte de moltes més coses, tant de la realitat que ens envolta com de la manera que tenim de percebre-la. Doncs la causa de tot el que experimentes i succeeix en la teva vida està sempre, sempre al teu interior. I per tant, no ets víctima de res, ni de ningú, sinó del que tu creguis que és la teva realitat i, evidentment, de com interpretis aquesta realitat. De fet, tu tries tant el que reflexes com el que vols rebre. Si apliquem aquesta llei del mirall al dia a dia, obtindrem una sèrie de beneficis. Els voleu saber? Bé, doncs obtindrem un major autoconeixement, una integració de la teva ombra, més empatia i compassió, major equilibri emocional, humilitat, alliberament de l'actitud de víctima i més saviesa i llibertat. En Carl Gustav Jung parlava així de la nostra ombra. Cada un de nosaltres projecta una ombra tant més fosca i compacta quan més encarnada es trobi en la nostra vida conscient. Aquesta ombra constitueix, amb caràcter general, un impediment inconscient que malmet les nostres millors intencions. I, per tant, d'aquesta manera ens autosabotegem. Recordeu una mica el programa en el que us parlava de l'autosabotatge. I també reflectim amb l'altre la nostra ombra. Us preguntareu, i d'on surt aquesta ombra? I per què no en som pas conscients de tenir-la? Doncs, al llarg de la nostra vida, i a mesura que anem creixent, anem creant un jo, o sigui, un concepte de nosaltres mateixos, que està perfectament adaptat a les exigències del nostre món. Això també us ho he explicat en el curs de l'Enneagrama, i veiem com els diferents eneatipos tenen diferents maneres d'adaptar-se al seu món. Bé, Doncs tingueu en compte que aquest jo, que cada un de nosaltres ha anat construint, té dues cares. Una de les cares és com si diéssim el personatge públic, que és la cara que mostrem al món, i que Jung l'anomena la màscara o la personalitat, que en el curs de l'Enneagrama nosaltres identifiquem com un dels 9 eneatipos. I és aquest jo, o sigui, la nostra màscara o personalitat, el qui determina el que està bé o el que està malament, des del punt de vista dels seus propis interessos. I l'altra cara, o la segona cara del nostre jo, que hem anat construint al llarg de la nostra vida, és la cara que no volem veure. I aquí, en aquesta segona cara, s'hi troben les nostres pors, les nostres preocupacions, les culpabilitats, les vergonyes i totes aquelles creences, perjudicis, missatges rebuts a la infància i irracionalitats que no mostrem als demés, però que estan dins el nostre subconscient i que no coneixem i que ens pertanyen a nosaltres. Per tant, en la segona cara del jo, o sigui, en l'anomenada ombra, hi han tots i cadascun dels aspectes reprimits, aquests aspectes de nosaltres mateixos que no podem mostrar al món, perquè si ho féssim, ens creiem que no seríem acceptats pels altres. En Carl Jung anomena aquest aspecte de la nostra personalitat l'ombra. I aquesta ombra es desenvolupa en tots nosaltres d'una manera natural, des de la infància. Per definició, és inconscient i, per tant, estem sotmesos a ella. I és la que molts cops dirigeix els passos de la nostra vida, el nostre destí. Sobretot, si la desconeixem i no l'hem integrada a la nostra personalitat. Els nostres somnis, frustracions, interpretacions del que anomenem realitat estan mediatitzades i també filtrades per l'ombra. Heu de saber que, a més de l'ombra individual, cada un de nosaltres porta l'ombra familiar i també l'ombra col·lectiva. En el curs de l'Enneagrama per al Desenvolupament Personal anem a identificar la nostra ombra individual, la familiar i també la col·lectiva. I ara us comentaré alguna de les coses o passos que es poden fer per identificar-la, aquesta ombra. I us n'adonareu que té molt a veure amb la llei del mirall de la que avui parlem. Bé, fixa't en el que més et molesta dels altres, el que realment t'altera. Doncs aquests són els aspectes del teu costat fosc, de la teva ombra, projectats a l'exterior. Presta també atenció a tot allò que et causa dolor, que et fereix de veritat i que no entens massa bé el per què. Intenta esbrinar quina emoció s'amaga darrere de tot aquest sofriment, quina emoció tens reprimida en el subconscient i forma part de la teva ombra. Cal observar també tot el que jutges o critiques exageradament d'altres persones. Doncs això, que critiques, és algo que has de revisar. És una projecció teva en l'altre. És la llei del mirall. Pensa-ho. Investiga què és el que tant et desagrada de l'altre que l'has de criticar i jutjar. Sigues conscient dels teus actes impulsius voluntaris, que normalment són nocius per tu, com per exemple les addiccions, les afeccions emocionals, les dependències a altres persones. Tot això cal observar-ho, tenir-ho en compte i preguntar-vos el per què d'aquests actes impulsius que us dominen, boicotegen i no us deixen prosperar en molts aspectes de la vostra vida i també frenen el vostre desenvolupament personal, perjudicant-vos la vostra relació amb vosaltres mateixos i també amb tots els que us envolten. Explora quines són aquelles emocions ocultes que has anat reprimint al llarg de la teva vida. Quina és l'emoció que et costa més expressar? Quines són les emocions que negues o amagues de tu? Penseu-hi mentre ens relaxem escoltant una mica de música. Thank you.
Such.